Ara comença Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.
Bon dia i bona hora a tothom.
Benvinguts i benvingudes un dissabte més al Tocar Ferro.
Com cada dia que hi ha programa, us estirem acompanyant durant mitja hora la Virtulín del Josep Maria i jo a la locució i la Bercots a la part tècnica.
18 de març...
Tal dia com avui...
Naixia Rudolf Diesel, inventor del motor de gasoil.
Se fundaven lo València Club de Futbol i el Real Madrid.
Moria el cantant Antonio Molina i es descobrien Plutó i la lluna de Saturn. Poebus.
I recordades les efemèrides d'avui...
Anem amb les notícies. Les falles de València s'avancen una setmana.
Roben un radar per controlar la velocitat dels vehicles a l'escala.
Guerra entre l'escudella i la botifarra per aconseguir ser el plat per excel·lència dels catalans.
Una discoteca de Barcelona oferirà als seus clients implantar-se un xip per accedir al local.
Un home es passa 9 dies dalt una muntanya russa en funcionament.
Atenten contra la sireneta de Copenhagen el Dia Mundial de la Dona Treballadora. El dia de la dona treballadora, la dona més coneguda de Copenhagen, la Sireneta, va despertar-se pintada de color verd i amb un vibrador a la mà. Aquesta estàtua, que custodia el port de la ciutat dinamarquesa des de l'any 1913, ja ha estat víctima d'agressions altres vegades. Los autors o autores d'aquesta última, però, encara no els han pogut identificar.
Un home aguanta 9 dies en una muntanya russa. Lo valent va ser un mexicà de 33 anys que, a canvi de passar-se tot aquest temps a l'atracció, va guanyar un viatge per tota la seva família al Mundial d'Alemanya, a més d'un cotxe de luxe. Lo segon classificat, un jove estudiant, se va endur un viatge a Cancún. I la tercera finalista, una noia, una estada en un balneari. Suposem que per relaxar-se després de tanta voltereta.
Si no en tenien prou amb el DNI, ara una discoteca de Barcelona oferirà a tots els seus clients implantar-se un xip per accedir al local. Aquest sistema d'identificació, que se'l podran posar a tots aquells que vulguin, amb anestèsia local sota la pell, actuarà quan passi pel costat de l'escàner de l'entrada de la discoteca. D'aquesta manera, els porters identificaran el client i sabran quants diners es pot gastar al local. La pregunta és si, després d'això, ens posaran l'anell a l'orella com les vaques o ens marcaran el cul amb ferro roent.
Surt a la llum una enquesta de la Generalitat de Catalunya de l'anterior legislatura sobre l'escudella i la botifarra amb mongetes. L'enquesta revela que 4 de cada 10 persones pensen que el símbol gastronòmic de Catalunya és l'escudella i gairebé la mateixa porció d'enquestats, encara que menys, creuen que aquest títol se'l mereix la botifarra amb mongetes. De totes maneres, això sembla ser que canviarà, ja que la majoria de joves entrevistats pensen que és el pa amb tomàtec, amb tomaca, el símbol culinari per excel·lència a Catalunya. Tal com canvien les coses, però és probable que aquest títol se l'acabi enduent la truita de patata congelada, les barrites de pescado o qualsevol aliment que costi menys de cuinar.
I el cap de setmana passat, uns joves van encendre una de les falles de València. L'afectada va ser la falla de la plaça de l'Ajuntament, que enguany estava inspirada amb la cançó Imagine dels Beatles. El foc va afectar, però, tan sols 4 figures. Ara es busca els piròmens que van fugir a tota velocitat amb motocicleta.
Un dels radars instal·lats a les carreteres gironines ha estat la víctima un cop més d'algun conductor enfadat. El radar, que estava situat a la C-61 i que ja havia estat objecte de 3 sabotatges anteriorment, va ser arrencat de socarrel amb una excavadora i l'autor o autors se'l van emportar, deixant només el cablejat i els tubs que li donaven la corrent. Trànsit, però, no es deixa vèncer i preveu posar un altre radar al mateix lloc on es trobava aquest.
I repassada l'actualitat, comencem amb el programa.
Avui parlant de pares.
Tocar ferro.
Tot i qui creu que el dia del pare és cada dia, igual que el de la mare, perquè l'estimació de les persones s'ha de demostrar en el dia a dia i no perquè ho digui el calendari, demà, a banda de les falles a València, a moltes cases i coincidint amb la celebració de Sant Josep, se celebrarà el dia del pare.
Nosaltres, però, mos avancem un dia i portem als nostres estudis alguns pares perquè mos expliquin quatre coses.
Abans d'això, però, fiquem una mica de música.
Tomeu Peny ens explica com va ser pare una nit d'estiu.
Amb molt de gust jo vos vull contar una història perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això és lo que em va passar. Una nit d'estiu,
una nit d'estiu,
anava calorat,
anava calorat,
en so cap ben viu,
en so cap ben viu,
i més fort que un mar,
i més fort que un mar,
vaig sentir una veu,
vaig sentir una veu,
en bon mallorquí,
en bon mallorquí,
que va repetir,
que va repetir,
pau pa men arreu,
pau pa men arreu,
ella duia un bol,
ella duia un bol,
per a tot vestit,
per a tot vestit,
i es que era tan prim,
i es que era tan prim,
com si anàs en pol,
com si anàs en pol,
m'hi vaig acostar,
m'hi vaig acostar,
tirant cap endins,
tirant cap endins,
m'agafar sa mà,
m'agafar sa mà,
i me va dir així,
i me va dir així.
Hey, vine i juga amb mi. Anem a la mà, anem a nedar de pressa. Hey, vine i juga amb mi. Anem a nedar, que ten tot el cos que en crema. Vaig anar a tocar,
vaig anar a tocar,
per de Bellombard,
per de Bellombard,
prop de Santanyí,
prop de Santanyí,
no eres primer pi,
no eres primer pi,
quan vaig acabar,
quan vaig acabar,
su em vaig entrar,
su em vaig entrar,
en el camerí,
en el camerí,
la me vaig trobar,
la me vaig trobar,
m'esperava a mi,
m'esperava a mi,
i a damunt un braç,
i a damunt un braç,
ella hi duia un nin,
ella hi duia un nin,
això que has estat,
això que has estat,
li vaig demanar,
li vaig demanar,
i ell em contestà,
ell em contestà,
una nit d'estiu,
una nit d'estiu.
Hey, vine i juga amb mi, anem a la mà, anem a nedar de pressa. Anem a nedar, que ten tot el cos que en crema. Hey, vine i juga amb mi. Anem a la mà, anem a nedar de pressa. Hey, vine i juga amb mi. Anem a nedar, que ten tot el cos que en crema.
Toca ferro.
Oiga, digo, ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? Digo, Pío. Digo, claro, digo, por cuatro días que vamos a vivir, ¿para qué complicarse la vida, no?
Avui, com han dit abans, tenim els estudis de Ràdio Falset el Josep González, Xavi Aragonès i Agustí Massip, tots ells pares. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Expliquem-vos una mica quants fills teniu i de quines edats, per fer-vos una mica d'idea com són les vostres famílies. Josep.
Jo tinc dos fills, un nen de 11 i un altre nen que és de 7 anys.
Hosti.
Jo tinc un nen i una nena, però més que nena ja és una dona, perquè té 20 anys, i un nen de 15, que també quasi de nen, també és un quasi no insolvia per ell.
Jo tinc dos nenes, una té 8 anys, que és la gran, i la petita, doncs ara el dia 11, va fer 7 anys.
I com se rep la notícia que has de ser pare? Us havíeu plantejat abans de tenir fills, de ser-ho?
Suposo que com una cosa molt llunyana, no? Una cosa que ja vindrà, però no t'ho planteges en cap moment ser pare, no? suposo que són coses que van venint i la vida ja t'hi porta una mica pel seu propi caminar, en aquest sentit.
Jo m'havia aprendit a ser pare, el que passa és que no sabia quan ho seria, i quan m'ho van dir, doncs vaig quedar sorprès, això sí. Pues sí que m'ho havia aprendit alguna vegada a ser-ho.
Potser sí que és la incògnita de quan ho seré, no? És això el que penja.
Sí, sí.
Li has dit molt d'acord amb el que diu el Josep, eh? Sí que és cert que és una cosa que no és res planificat, no? I res pensat, sinó que és una mica la mateixa vida, la mateixa, tot t'hi va portant, no? I arriba un dia en què la teva dona o la teva companya et diu, escolta, doncs que el més segur que d'aquí 9 mesos serem pares, i dius, ah, pues molt bé. Clar, al moment tampoc no t'hi fas la idea, no? Les coses es van fent, llavors s'hi va aproximant la data, llavors sí que comences a dir, ep, que això pinta per aquí o pinta per allà, no? Però inicialment estic d'acord amb el que diu el Josep, no?
I de fet, suposo que les mares són mares 9 mesos abans que els pares, que són pares el dia que neix, no?
Sí, sí.
Tampoc t'imagines el que et ve,
per això mateix.
I com se viu un embaràs des del punt de vista del pare, doncs?
Se viu molt intensament, però suposo que no tan intensament com ho viu la mare, no?
Jo de fet diria que, per exemple, amb els meus fills els has viscut molt diferent uns de l'altre, no? Potser el primer per més inconsciència o per més feina o per més o què, potser va viure una mica també més a la distància, i el segon potser ja amb l'experiència del primer se va viure més conscient del que passava, del que venia, i per tant també t'anaves preparant una mica més.
Jo personalment ho vaig viure amb preocupació, no? Jo sí, ho vaig viure amb bastanta preocupació, no? Perquè és allò de dir, com serà, com anirà, tot anirà bé, hi haurà problemes per aquí, hi haurà problemes per allà. Clar, saps què passa? A més a més, quan no ets pare, no te n'assabentes de res. Tot això és una cosa, és un món que el tens al costat, però no, i al moment en què et diuen ets pare, llavors comences a veure senyores embarassades, comences a veure no sé què, són coses que no t'havies fixat mai, llavors t'hi comences a fixar, no? I notícies de que aquell no sé què i aquell no sé què, i clar, això en certa manera jo com a mínim ho vaig viure, també té raó l'Agustí, molt més el primer que pas la primera en aquest cas que la segona, però sí que amb una certa preocupació per la dona i sobretot per l'estat de la criatura, no?
Depèn també en funció de l'edat i l'experiència de si tens el primer o el segon o
menys, influeix, no? Molt,
Sí, i si en tinguessis quatre, pues suposo que tu prendries amb molta més calma.
Sí.
Diuen que quan els fills són petits hi ha problemes petits i quan els fills són grans els problemes són grans. És veritat això?
Al 100%. Al 100%. Vull dir, això sí que t'ho dic, això sí que ho asseguro amb tota rotunditat del món. Evidentment, jo penso que sí, que això és una veritat com un temple, i que el que passa és que també cal amb això, després d'això cal dir també que un problema petit per un nen petit és el seu problema més gran que hi ha també, i per tant com a tal s'ha de tractar.
Sí.
Jo no puc contestar perquè jo encara no he arribat en aquesta fase.
Jo suposo que és el mateix plantejament, no? Que encara no estic amb els problemes grans, perquè encara el tinc en una fase que encara està a l'escola, encara no ha saltat a l'ESO, encara tinc problemes petits.
Però jo, que en tot cas, jo també insisteixo en aquesta idea última, que penso que és molt important, que algunes vegades els pares potser també oblidem, no? I és que els problemes petits dels nens són els
més...
són petits per nosaltres, però per ells és el problema més gran, no? I això no ho podem perdre mai de vista.
Ho viuen molt diferent a com ho vivim nosaltres.
Correcte, molt intensament.
Això és molt important tenir-ho sempre present com els pares, penso jo.
I després també a la pressa del dia a dia a vegades hi ha la tendència a minimitzar el problema que ells tenen, i a la millor és el més important.
Per ells segur que és el més important. Per ells segur que és el més important.
Tens raó. És cert, és cert.
I com se viu l'etapa de l'adolescència dels fills? És tan complicada com pinta? Això...
Mira, si he de parlar per la meva experiència com a pare, jo diria una cosa fonamental. És a dir, si des de sempre has intentat educar els teus fills amb la coherència, amb la responsabilitat, amb la sinceritat, és molt més fàcil arribar a etapes difícils com pot ser l'adolescència, perquè si hi ha diàleg a casa, si hi ha sobretot confiança, si hi ha responsabilitats, és a dir, s'ha de donar responsabilitats als fills, perquè d'aquesta manera ells te la tornen, si els dones la mensatge te la tornen, i això és fonamental, i penso que després, si això passa des de les primeres etapes, quan arriba l'adolescència és molt més fàcil de passar.
No, jo amb el tema de l'adolescència nosaltres ho mirem una mica des de lluny, sí. Però Estem escoltant. Escoltem molt. Eh? Jo escolto molt el que em diuen tots els altres de l'adolescència. M'ho apunto tot.
I segur que quan arribem no en sabrem, eh?
No,
segur,
no.
Segur. Això és seguríssim, eh? Et pots apuntar, pots llegir, pots fer el que vulguis, que... però quan hi arribem, segur que no en sabrem.
Les experiències s'han de viure, no es poden traspassar.
Jo penso que el més difícil és ser pare.
Sí, sí, sí.
Segurament.
Jo estic d'acord.
Quina creieu que ha de ser la relació ideal entre un pare i el seu fill o filla?
Jo, de pare i fill, no de, d'amic. Jo penso que els amics... s'han d'anar a buscar en una altra banda.
Allò que diuen has de ser amic del fill...
Amb això no vull dir que hi hagi una posició de que no hi hagi diàleg, no. Hi ha d'haver diàleg, hi ha d'haver tot bueno, que hi hagi un apropament, però jo penso que el pare ha de ser pare, que, la mare ha de ser mare.
Que vols dir que hi ha una que hi ha d'haver una jerarquia, sí, no?
Sí, penso que jo estic d'acord amb ell, el que passa que, és a dir, jo diferenciaria molt entre amic i col·lega, per entendre'ns, eh? Jo penso que el pare ha de ser un amic amb unes característiques determinades, però no ha de ser mai col·lega del seu fill, en tot cas, eh? I a partir d'aquí, i una cosa també el que deia abans, de la responsabilitat i la corresponsabilitat a la vida, no? És a dir, ell ha de viure l'experiència, ell ha d'ensopegar, i però tu li has de dir que ensopegarà i ell ha d'ensopegar, a més a més. Vull dir, no d'ensopegar perquè tu li diguis que no pugui passar això.
La nostra feina és dir-los on pensem...
On cauran, i que cai, però han de caure ells.
Sí, eh? I a vegades t'equivoques, també, eh? Vull dir, en aquest aspecte. A vegades penses que això no anirà bé i resulta funciona, que funciona. A vegades és que moltes vegades ens creiem que tenim la veritat i tampoc la tenim. Vull dir, les coses no són tan estàtiques.
No, és que l'experiència d'un no serveix per les altres, això està clar. No?
Sí, és important això que deien ells, doncs de home, no sé si la paraula jerarquitzar l'hauríem d'utilitzar, no sé si és aquesta exactament, però seria algo similar, no? És de dir, és allò, la frase típica, no? I això que sona molt malament, però és així, allò que diuen, i això perquè no ho puc fer, o perquè no m'ho deixes fer, doncs no t'ho deixo fer perquè sóc ton pare. I això, que es pot semblar molt, molt greu i molt d'això, no. A veure, és això, no? De dir, escolta, no, estem parlant ara d'edats...
No, i en moments determinats... No. I en moments determinats.
Són uns límits, no?
M'entens? I en moments determinats de dir, no, m'entens? No perquè jo com a amic teu... No. Hi ha moments que es diuen, no, això no s'ha de fer perquè és així. I punto, i no cal donar-li més toms. Suposo que a mesura... Jo no m'hi he trobat encara, que van creixent, això en podia parlar més l'Agustí, això canvia, no?, tot aquest concepte. Però quan són més petits, una mica marcar aquestes pautes, aquests rols, deixar-los ben definits, i després, en acabar de dir això, doncs anar a jugar a pilota, si com bé m'explico. Però marcar aquests rols definits de pare i fill és important.
Jo penso que, suposo que a mesura que avancem, potser l'Agustí amb això, intentes consensuar, com més gran és el crio, consensues més. Però hi ha un moment que pot ser que no arribi el consens. I és el moment que has de ser
un cop de força,
eh? Cop sí, de força de dir, sí. Escolta, jo sóc el pare i no, penso i cap, veure, per això, per això, per això.
Qüestions concretes, i posem un exemple si tu vols, és a dir, vull comprar un mòbil, no? Escolta'm, si he de pagar amb els meus diners, doncs jo he de decidir si és que sí o és que no, t'agradi o no t'agradi. Hi ha coses que aquest consens pot arribar, i millor que arribi, i sempre hi ha el diàleg per davant, per descomptat, però sempre hi ha pot arribar un moment que dius, escolta'm, a veure, qui és el que paga això?
En tot cas, s'ha de dir no, però donant una explicació, evidentment, suposo...
Evidentment, raonada i el màxim de coherent possible.
Sí, el que passa és que jo suposo que l'explicació raonada, tot i que s'ha d'intentar fer-ho des de més inici, clar, hi ha moments quan els nens són molt petits, no? Com jo em trobo en casa, són molt petites, que per molt que tu els intentis raonar que a les 9 de la nit no es poden menjar gominoles o no es poden menjar el que nosaltres en diem xutxes,
elles volen.
Ells no raonaran, diran no.
No, però és que els grans fas igual, eh?
I tu li dius, no, escolta, és que et dic que no és l'hora i punto, és que no cal discutir més.
És que amb els grans també passa igual, vull dir, encara que ells raonablement ho entenguin, no
ho fan, no accepten. Volen fer el que volen.
Els raonaràs i ells entendran que tens raó, però en aquest cas, en aquests moments m'interessa que no.
Sí, sí, sí.
I potser amb això que comentaves del mòbil, moltes vegades el tema del mòbil és un motiu de consens, però que la discrepància està en quan ha d'agafar el mòbil i en quina edat i com més se retarda, pues, aquí cadascú té la seva teoria amb això.
I penseu que els pares d'ara ho tenen més difícil a l'hora d'educar els seus fills que els pares d'abans?
Jo, per definició, estic en contra d'aquesta definició. Jo penso que en cada època els pares tenen les dificultats que tenen, i en cada època els fills tenen les dificultats que tenen i en cada època els joves tenen les dificultats que tenen i sempre tothom té les dificultats que té en cada moment i mai podem dir és més o és menys, no? Aquest és el meu punt de vista.
Sí,
sobre
la... és això, no? Que cada època hi ha hagut avantatges i inconvenients. Abans potser hi havia molts pares que estaven molt més a casa o molt menys, en funció també és molt circumstancial tot. Ara potser hi ha més mitjans, el qual no vol dir que els mitjans
siguin més fàcils,
És que això és on anava jo, sí, clar, potser l'única o una de les diferències importants és el context en el que ens movem tots, pares i fills, no? És una mica el que deies tu dels mitjans. Clar, avui en dia la informació, l'accés a moltíssimes coses es produeix molt més abans, som molt, amb més certa edat, no? I suposo, i tots ho han sentit a dir, això és cert, no? Els nens són esponges, els nens i les nenes són esponges, no? I clar, tot això suposo que pels pares ens pot ser una mica més complex, en tot cas, no més difícil, però sí una mica més complex el tema de l'educació precisament per això. Potser,
nosaltres com a pares també tenim més capacitat d'esponja també.
I tenim, més informació i tenim més informació, no? Que havia abans, però sí que podria ser en aquest sentit potser una mica més complex, no? Però no difícil, perquè difícil ho ha sigut sempre, suposo, i ho serà.
La figura del pare en relació a la mare ha canviat a la d'abans. Ha canviat a la d'abans, penseu? Per exemple, els nostres avis segurament mai van canviar bolquers i en canvi ara hi ha molts pares que ajuden a les mares aquestes tasques o ajuden o les fan ells, vaja. Què en penseu?
Jo penso
que... jo penso que la pregunta està mal formulada. Vale, està ben formulada per la ideologia que tenim o per la formació que tenim, però no per la realitat que hauria de ser. És a dir, perquè és a dir, quan un canvia el bolquer del seu fill, està canviant el bolquer del seu fill, del fill de la seva companya o de la seva dona, sinó del seu fill, no?
Sí.
I vull dir, és una miqueta canviar el concepte aquest, o per exemple o rentar la roba o rentar els plats. Vull dir, no estàs rentant els plats estàs rentant en el fons, o estàs fent el teu llit o estàs escombrant la teva d'allò. I per això penso que s'ha de canviar aquest concepte
d'ajuda, no? Però sí, suposo,
sí, no es tracta d'ajudar, no?
No es tracta del que diuen de col·laborar, no cal que col·laboris, sí, fes la teva feina.
Però penseu que això ha canviat suficient?
Però és que
això no és de pare, això és de persona, de m'explico.
Sí, home, el que sí que
ha
canviat, sí, és que, o sigui, hi ha hagut un canvi, suposo jo, que és espectacular, no? Però ara anava a dir la paraula aquesta precisament, no? O sigui, jo anava a dir, doncs, gràcies a Déu que ha canviat, m'explico o no? Perquè, doncs, bueno, penso que és un tema que hauria de ser sempre així, no? És que jo s'ha de viure amb normalitat. No és una cosa, jo, és que no sé, s'ha de viure amb normalitat, no? I s'ha d'intentar, penso que tots, pare i mare, hem d'intentar fer...
I fills,
hem d'intentar, entre tots, fer-ho tot, fer tota la casa, no? Tot el que comporta la casa, no? Una família.
I a més, què en penseu quan moltes vegades, quan un matrimoni se separa i en joc la custòdia dels fills o de les filles, se prioritza la figura de la mare enfront de la del pare?
Jo particularment penso que precisament després de la pregunta que ens has fet abans, no? Aquest és un tema on jo particularment penso que legislativament jo no en sé massa, no? Però sí que trobo que possiblement la legislació va un pas enrere actualment de la realitat, no? En quin sentit? Penso jo, perquè
suposo que depèn de cada cas, no?
Clar, jo penso que
no està clar. El que passa és que ara per definició se'n va la mare, no? Sí, per definició.
Clar, jo, i el que volia dir és això, no? Que possiblement sí. No, aquest per definició possiblement no hauria de ser, perquè tant. Precisament el pare i la mare, els rols que estan jugant ja no són uns rols
massa diferenciats
o el rol masclista i el rol no sé què, sinó que són rols cada vegada més implicats, no? I el pare, doncs, com tu deies, no? Posaves l'exemple dels bolquers, doncs el pare avui en dia canvia bolquers, però bé, canvia bolquers igual que fa 50.000 coses diferents, m'explico? I la mare exactament igual, no? Llavors, clar, aquella definició, allò per definició, no?
No.
Els nens han d'anar sempre amb la mare? Home, s'ha d'estudiar cada cas, evidentment, no? Però sí que per definició...
Aniria sempre amb la mare si el pare fos col·laborador, no? I si des del moment que diem que ja no és col·laborador, sinó que realment és un mes, sí. Llavors es trencaria una mica la idea aquesta, no?
Sí.
Segurament que potser encara som col·laboradors, potser no sé si encara hem assumit el paper íntegrament del 50%.
Suposo que encara no estem al 50%.
No, segur que no.
Fent referència al dia de demà i ja per acabar, què en penseu que se celebri tant el dia del pare com el de la mare? Ho celebreu a casa vostra?
Però jo no sóc massa partidari de celebrar dates d'aquestes d'un dia en concret, el dia de la dona, el dia del treball, el dia de no sé què, no? Vull dir, penso que el pare és tot l'any, no? Igual que la mare és tot l'any, vull dir, és una... Suposo que és una excusa comercial també per intentar vendre més, etc. No?
No, bé, jo estic completament d'acord amb el Josep. Sí. En absolut, celebro ni el dia del pare ni el dia de la mare ni m'agradaria celebrar cap dia de res, sinó que tots els dies són bons dies per a fer qualsevol cosa.
Jo sí que són sincer i corroborant el que diuen ells, jo me n'assabento que és el dia del pare o el dia de la mare perquè doncs igual els nens...
Hi ha un anunci de televisió.
O perquè igual doncs...
Anuncien colònies i coses
d'aquestes. Centre han fet un dibuix específic perquè doncs... I ells diuen, ah, clar, si és veritat, si és el dia del pare o la mare, no? Però jo estic completament d'acord amb ells. No?
De fet, potser moltes vegades malament quan te dediquen un dia, no?
Sí, sí. És que és això.
És que dediquen un dia, és que algo no va bé. Algo no va bé.
És que altres no el dediquen.
Algo no va bé.
No, però hi ha dies per a tot, home, avui ja...
S'ha d'omplir el calendari, no?
Doncs bé, moltes gràcies per haver acceptat la invitació de venir fins als estudis de la ràdio i que passeu un bon dia del pare demà. I, si voleu dir alguna cosa més...
A vosaltres,
no, per convidar-nos. Moltes gràcies per haver-nos convidat.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Continuem, després de l'entrevista, amb l'agenda.
Arriba la 17a edició d'Estudia, o Antic Saló de l'Ensenyament, que se celebrarà del 22 al 26 de març al Palau 6 de la Fira de Barcelona, al recinte firal de Montjuïc. L'objectiu d'aquest certamen és informar i orientar els estudiants, pares i mares i professionals de l'educació sobre els estudis acadèmics i professionals que s'imparteixen a Catalunya. Com a novetat, per a l'edició d'enguany, la Generalitat de Catalunya posarà a disposició de l'alumnat el web del Saló Virtual.
El grup d'estudi i protecció dels ecosistemes del camp, més conegut pel GPEC, celebra el seu 21è aniversari el dia 25 de març a la Palma de Reus. Des de les 10:30 fins a les 2 de la matinada hi podreu trobar fira de productes ecològics alimentaris i de consum, tallers per adults i nens sobre diferents temàtiques ambientals, exposicions, espectacles, performances, videoprojeccions i passis de diapositives, sopar ecològic i, per la nit, concert i DJs. Les activitats són obertes a tothom.
Durant aquest mes de març i el Centre Social i Cultural La Caixa a Tarragona està tenint lloc un cicle de conferències que, sota el nom La vida en cinc sentits, presenta les biografies de cinc personatges cèlebres d'èpoques diferents, la vida dels quals ha destacat en cinc sentits ben dissemblants i que, de cadascun d'ells, se celebra o recorda, enguany, alguna efemèride destacada. En aquest context, el proper dia 21, Mario Gas parlarà sobre el poeta, escriptor, autor i director de teatre alemany Bertolt Brecht i el dia 28, Mary Nash ho farà sobre Clara Campoamor, defensora del sufragi femení el 1931 davant les Corts Constituents. Les dues conferències se faran a partir de les 5 de la tarda.
Un any més, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida convoca el Premi de Literatura Eròtica, valorat en 4.600 euros i amb la publicació de l'obra guanyadora per l'editorial Bromera. El termini de presentació dels originals se tancarà el 19 de maig.
Fins al dia 5 d'abril, l'Escola de Fotografia Grisart de Barcelona té obertes les inscripcions als diferents seminaris que, des de finals d'abril fins a mitjans de juliol, organitza. Si voleu més informació sobre aquests seminaris, podeu consultar al web grisart.com.
L'Associació Astronòmica de Torroja del Priorat organitza una jornada per fer el seguiment d'objectes Messier pel dissabte vinent, dia 25 de març. Tots aquells que vulgueu assistir-hi heu d'estar a les 6 de la tarda al poliesportiu de Torroja amb un bon equipatge d'abric i alimentació per passar la nit. L'associació No jubilem la memòria i el casal capçanenc han organitzat pel divendres 31 de març a les 8 de la tarda i a la Pedrera de Capçanes la conferència Cooperativistes, anarquistes i capellans al priorat a inicis del segle XX, a càrrec de Pere Audi.
Fins al dia 31 de març i a l'Arxiu Comarcal hi ha una exposició de fotografies fetes entre el 1890 i el 1920 de Joaquim de Riba Camarlot i que porta per nom La mirada d'un metge andorrà. L'exposició es pot visitar de dilluns a divendres des de les 9 del matí fins a 2:15 del migdia i des de 4:15 de la tarda fins a les 6 de la tarda.
L'Associació d'Excursionistes de Cornudella de Montsant organitza per demà una excursió per conèixer els munyats i els avencs de la Febró. Se sortirà a les 8 del matí des del Parc Natural del Montsant i s'anirà amb cotxe fins als munyats. Cal portar esmorzar, aigua, llum d'interior i un calçat adequat. Si us animeu, podeu trucar al 977 82 14 54 i preguntar pel Lluís Bonet.
Bé, i ja anem acabant el programa.
Us recordem que si voleu dir-nos alguna cosa, si teniu algun dubte, si ens voleu proposar temes de què parlar o música per posar, etc., ho podeu fer a través de l'adreça electrònica del programa tocaferro@radiofalset.net.
També teniu l'oficina oberta al carrer Sant Marcel de Falset, els telèfons 977 83 1072 i 977 83 0120 i ara, a més, una pàgina web on podeu trobar informació de tota mena i des d'on ens podeu fer arribar les vostres consultes. És www.guaitejovepriorat.org.
I ara sí, us deixem amb la música de Ràdio Falset i a la tarda a les 5 amb l'humor dels no homologats i a continuació l'actualitat musical amb S&M Music.
També us recordem que avui comença un programa nou a les 4 de la tarda que es diu Una mica de tot. I ara si us diem adeu fins al dia 1 d'abril, l'Albert a la part tècnica i el Josep Maria la Virtulinda i jo, la Núria, que us hem estat acompanyant. A reveure.
Adeu.
Ciao.
Fins aquí, Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis de la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.